Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició a Eivissa i Formentera. Esther de Miguel.
Bona tarda. El nucli d'Espujols va viure ahir un diumenge fatídic. Una dona de 45 anys va aparèixer morta al seu domicili, mentre una segona de 35 es troba ingressada en estat greu després d'haver rebut diverses punyalades de la mà de la seva exparella. En el primer cas, la Guàrdia Civil espera el resultat de l'autòpsia, que hauria d'esclarir els motius de la mort. Entre ells es troben la violència masclista, però tampoc descarten el consum d'estupefaents o l'autolesió. En qualsevol cas, la seva parella ha estat detinguda. De seguida ampliem aquesta informació. Avancem ara a altres titulars del dia amb Gemma Guasch i Pablo Morganti al control tècnic. Santa Eulària demanarà la declaració de zona catastròfica.
Tal i com ha fet Vila, sol·licitarà l'Estat perquè el Consell de Govern pugui aprovar una partida econòmica extraordinària per les zones afectades del municipi, en aquest cas Puigdenvalls, Jesús i Calallonga.
El Col·legi de Can Misses reobre portes.
Després que els aiguats de dimarts els obliguessin a tancar per raons de seguretat, torna a obrir portes l'únic centre educatiu de l'illa que encara continuava tancat. Les filtracions d'aigua i la caiguda d'una paret del pati van obligar a la seva clausura.
I la UD Eivissa ja coneix el rival per la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Serà el Club Esportiu de Quintanar del Rei de la província de Conca. Les eliminatòries es jugaran entre el 28 i 30 d'octubre. Els blaus cel no superen aquesta primera ronda des del 2022, quan van eliminar el Palencia Cristo Atlético.
I pel que fa al temps, avui tenim intervals nuvolosos amb probabilitat d'alguna precipitació feble i aïllada. Temperatures amb pocs canvis, mínimes de 17 i màximes de 24 graus. El vent bufa de l'est moderat, disminuint a la tarda a fluix de component sud.
IB3 dona una mà a l'associació Girassol. L'associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a tretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3. Tots donem una mà a l'Associació Girassol.
La Guàrdia Civil de Formentera espera el resultat de l'autòpsia de la dona italiana que va aparèixer morta ahir a casa seva, Espujols. La seva parella ha estat detinguda, però no es descarta cap hipòtesi. Ena Trinidad, què més en sabem?
Bon dia. La dona italiana de 45 anys d'edat, veïna de Formentera, va ser trobada morta en un edifici de l'avinguda Miramar d'Espujols cap a les 8 i mitja del matí. La policia judicial i criminalística de la Guàrdia Civil es varen traslladar des de la comandància de Palma per investigar-ne els fets. No volen donar més informació fins que no tinguin el resultat de l'autòpsia. Treballen en diverses hipòtesis. Una, la de violència de gènere, una altra, el consum d'estupefaents i també una possible autolesió. La seva parella ha estat detinguda i està en espera de passar a disposició judicial.
El cas que sí s'ha confirmat com a violència de gènere és l'agressió que hi va haver també ahir. Espujols, Elena Trinidad, tornem amb tu. Com es troba la dona a qui va agredir la seva parella?
La dona es troba ingressada a la UCI de Son Espases en estat greu, estable i fora de perill, segons ha informat la Guàrdia Civil. Aquest succés va passar en la mateixa avinguda que l'altre, en un hotel. Un home de nacionalitat colombiana va entrar i va apunyalar la seva parella treballadora de l'establiment sobre la que tenia una ordre d'allunyament. La dona té 35 anys i també és de nacionalitat colombiana. Tots dos són residents a l'illa. L'home va ser detingut i està a l'espera de passar a disposició judicial. Ara la Guàrdia Civil n'investiga el cas i podria ser acusat d'assassinat en grau de temptativa.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
6 dies després de les plogudes de dimarts passat a Eivissa, negocis i particulars avaluen encara els danys causats per les inundacions. L'Ajuntament de Santa Eulària ha acordat avui mateix que demanarà la declaració de zona catastròfica, com ho ha fet Vila.
Es sol·licitarà a l'Estat perquè el Consell de Govern pugui aprovar una partida econòmica extraordinària per les zones afectades del municipi, que són Puigdenvalls, Jesús i Calallonga. De moment, des del consistori avaluen encara els danys i s'està a l'espera que els tècnics concloguin l'informe. D'altra banda, els peris de les assegurances ja estan passant pels negocis afectats. Joan Carles Rosselló és regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
La declaració aquesta el que comporta són, en primer moment, ajudes econòmiques en els damnificats. Sobretot la gent que té algun negoci que no pot obrir o que ha fet malbé l'estructura quizà de l'edifici, per dir alguna cosa, o queixos autònoms que han perdut el vehicle que estava aparcat a algun pàrquing i que el vehicle és la ferramenta de feina.
I és que dos dels torrents més inundats dimarts passat, el de Sa Llavanera i el de Ses Dones, passen justament per Jesús i Es Puig d'en Valls, dues de les localitats més habitades del terme municipal de Santa Eulària. Enric Fernández.
Al torrent de Sa Llavanera, l'aigua va desbordar 4 centímetres dimarts passat. Ho recorda Marco Clarías, Davis Garden, un dels negocis anegat per les inundacions.
La veritat que va entendre en moments un poc d'agobio perquè vam veure que cada volta el torrent anava més a més, però realment ens entrava pues, d'això, dos dits al garden i a les oficines, i bueno, el pont al final, pues, clar, com tota la brutal del torrent ens anava acumulant, va entendre que tallar el radial, el que és la barandilla, perquè l'aigua correguera.
Aquest matí ja hi ha passat el pèrit del Consorci per avaluar els danys. A Es Puig d'en Valls, la imprudència de la conductora d'un vehicle va fer que l'arrossegàs l'aigua. Antonio Muñoz va ser un dels testimonis.
La locura de que venia el torrente a tope de agua y se le cruzó y quiso cruzar y al final se la trajo hasta aquí y aquí no sé quién fue, pues la sacaron. Se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, o sea, no limpian. Si te das cuenta, aquí está todo sin asfaltar y de ahí para allá todo está asfaltado. Son 100 metros lo que hay.
I també a Es Puig d'en Valls aquest dilluns enllesteixen la reparació de la paret de l'escola. A Jesús, molts negocis avaluen els desperfectes i romanen tancats 6 dies després de les pluges.
I els alumnes de l'escola de Can Misses han pogut tornar avui a les classes. Quedaven a casa des de dimarts per mort dels desperfectes que la tempesta va ocasionar al centre.
Els infants van rebre la notícia que no podien tornar a escola amb certa alegria.
Pues bien por un momento porque pensaba que iba a poder quedar con mis amigas, pero luego me di cuenta de que yo era el único colegio que no tenía cole.
Les famílies s'han apanyat com han pogut.
Que un dia amb uns duelos, altre dia els altres, així que res, agrair-los des d'aquí la seva col·laboració.
El meu home és autònom i com tantes vegades passa, doncs hem de veure minvada de la seva feina per poder conciliar.
Confien que l'escola és segura, tot i que a alguns els en queda algun dubte.
No sé si han acabat ja totes les obres que havien de fer, però no tenim cap incertesa.
Si està abierto i poden venir, és perquè està bé.
Estic segura que si ells no vessin que hi ha seguretat, ens dirien que no. O almenys els tindran a una zona segura. Però bueno, he de dir que 100% tranquil·la no estic.
D'altra banda, la novetat avui ha estat que han hagut de tancar algunes portes d'accés als infants i reservar-les per als treballadors que encara arreglen els desperfectes. A l'escola asseguren que els boixos no poden accedir a les zones afectades i que les filtracions no repercuteixen a les aules. Neus Ripoll és cap d'estudis del centre.
Hem d'arreglar un parell de coses del sostre, de goteres, que provocaven filtracions que podien ser perjudicials per l'infraestructura del centre. Estan molt localitzades. Són claraboies velles o terrasses que s'han anegat i ha filtrat l'aigua.
A la Conselleria d'Educació asseguren que les filtracions s'acabaran de resoldre en 3 setmanes.
I d'altra banda, els serveis de grua apunten que encara resten per retirar uns 500 vehicles afectats per la tempesta. Hi ha cotxes en aparcaments i altres a la via pública perquè no troben lloc als tallers de la ciutat. És una crònica de Dani Manau.
En Segundo és un dels centenars d'afectats a qui se'ls va inundar el cotxe a la tempesta de dimarts passat. Fa uns dies va fer reparar l'electrònica i avui li toca canviar la bateria.
Como iba el coche prendido, pues todo lo que es circuito eléctrico, todo me lo fastidió. Fue una ruina.
Els tallers assenyalen que mai s'ha d'intentar encendre un cotxe amb el motor inundat. Ens ho explica Younes Lamnoir, de Carproc.
Por ejemplo, si está un poco de agua teneo, podemos salvarlo. Si tiene mucho hasta la mitad o eso no podemos salvarlo.
Els serveis de grua no donen l'abast. Tenen unes 150 incidències cada dia, la majoria vehicles avariats per la tempesta. Estimen que encara resten per retirar 500 vehicles i que es trigarà unes 2 setmanes a recuperar la normalitat. Paco de la Cruz és gerent de Grúa Ibiza.
También hay una gran multitud de coches en los aparcamientos que no funcionan, no caminan y hay que llevarlo a talleres, pero los talleres están saturados y no los recepcionan.
Molts tallers ja no accepten més casos i els vehicles han de quedar a la via pública. El sector ha demanat al Consell d'Eivissa que s'habiliti una campa provisional per dipositar els vehicles, però no és fàcil que estigui llest a temps.
Podeu escoltar l'informatiu de la vostra illa a ib3notícies.com.
Els malalts de dolor crònic a Eivissa demanen una unitat de dolor plenament operativa i estructurada a l'illa. Avui han fet entrega al Consell d'Eivissa un total de 6.370 signatures reclamant que insti el govern balear a dotar de recursos humans i materials una unitat de dolor a l'Hospital Can Misses i haver d'evitar així els desplaçaments a Mallorca per rebre tractament especialitzat.
Els afectats asseguren l'atenció al dolor crònic és una necessitat sanitària urgent, especialment per a pacients amb patologies com la fibromiàlgia, la fatiga crònica i el dolor isquèmic.
I canviem radicalment d'assumpte. A 10 mesos del fenomen astronòmic més important del segle, a Eivissa ja s'aixequen veus que demanen preparar-se davant el repte logístic que pot suposar. Parlem de l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026, un fet que no tenia lloc des de l'any 1959, quan només va ser visible des de Canàries. En aquesta ocasió, totes les Balears es troben en la franja des d'on serà visible i Espanya serà pràcticament l'únic indret del món per poder veure'l.
L'agrupació astronòmica d'Eivissa s'ha demanat al Consell el disseny d'un dispositiu de seguretat pública. Han advertit a la institució insular que l'esdeveniment podria atreure milers de turistes i residents cap a Sant Antoni i Sant Josep i que aquest increment d'afluència podria provocar congestions de trànsit, accidents i col·lapses en serveis bàsics. Demanen que reforcin les plantilles policials i d'emergència durant els dies previs i posteriors a l'eclipsi. Xusa Palomeque és la presidenta de l'agrupació.
Imagínate en el 12 de agosto, que está esto lleno hasta arriba, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de poner operativos para la seguridad en las carreteras.
L'agrupació demana també que es distribueixin amb antelació ulleres especials per a eclipsis solars, ja que han explicat les ulleres de sol convencionals no protegeixen la vista enfront de la radiació directa que pot causar danys irreversibles. Sentim de nou Palomeque.
Es que es como no ponerte nada, es muy peligroso porque justo el momento del eclipse, que es un minuto, eclipse total, no hay problema, pero claro, medio minuto antes y medio minuto después sí hay sol. Entonces tú no te das cuenta de que te está estropeando la vista, pero te puede afectar desde luego a la retina.
Recorden que aquestes ulleres es podran fer servir en els eclipsis successius que tindran lloc el 2027 i 2028. Des d'Eivissa només es podrà observar, però aquest darrer de 2028 i només de manera parcial.
I aquesta setmana ha quedat vist per sentència el judici contra l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, per no executar una ordre del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obligava a la demolició d'uns locals comercials de Sant Ferran.
Sí, es tracta dels locals aixecats al solar de l'antiga casa pagesa de Cases Castellones, que va ser enderrocada el 2005 enmig d'una forta polèmica per tractar-se d'un bé d'interès cultural. A més de Ferrer, també s'acusa de presumpta desobediència l'exconseller de Territori, Bartomeu Escandell. La Fiscalia els demana 2 anys d'inhabilitació i 5.400 euros de multa per cadascun.
I la UD Eivissa ja coneix rival per la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Serà el Club Esportiu Quintanar del Rei de la província de Conca, Víctor Sancho.
Bon dia, equip de segona federació, la mateixa província i categoria que el darrer rival de l'Eivissa a aquesta competició, el Conquense, el passat curs. A falta de confirmar data, el partit es jugarà entre el 28 i 30 d'octubre. Els blaucel no superen aquesta primera ronda des del 2022, quan van eliminar el Palència Cristo Atlético amb Manquela a la banqueta, la segona i darrera temporada del club a segona divisió. Ara intentaran capgirar aquesta dinàmica després de les eliminacions en la primera eliminatòria davant el Villanovense el 2023 i davant del Conquense en aquest primer partit de la competició. L'Eivissa, per cert, descansa avui i demà, tot i que viu el pitjor moment d'aquest inici de curs, ha sumat només 2 punts dels darrers 12. Dissabte va caure Can Misses per 0-2 davant el Nàstic, un rival directe per l'ascens. Gémez, però, no va acabar enfadat amb l'equip. L'escoltam.
Yo creo que había hoy un factor de, llámalo como quieras, de azar o de calidad por parte del Nàstic, que lo poco que ha tenido lo ha convertido, y a nosotros, y nosotros no. Yo prefiero los números nuestros, con todo el respeto al Nàstic, a los números que ha tenido el Nàstic en el partido. Aunque el Nàstic haya ganado, me da igual, me da exactamente igual.
L'Eivissa torna a la feina dimecres per preparar 2 jornades seguides fora de casa, diumenge davant el Joventut de Torremolinos i la setmana vinent un plat fort visitant el Múrcia.
I arribem així al punt de les 2:45. Els deixem ara amb tota la informació esportiva de les Illes. Que passin una bona tarda.